Ràdio Estel.
Bon dia, són les 8.
El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dimecres 4 de gener de 2012. Artur Mas va justificar ahir els ajustos perquè Catalunya no sigui intervinguda per l'Estat. El president de la Generalitat va qualificar l'any de govern que porta de bastant bo, tot i que va admetre que no ha estat excel·lent, i va destacar el fet que Catalunya té ara un rumb que abans no tenia. En una compareixença extraordinària, plena de metàfores poètiques, marítimes sobre la seva acció de govern, Mas va confirmar que hi haurà un altre any, el segon, de retallades per evitar, segons va dir, el col·lapse, un fet que no ens podem permetre, també citant textualment algunes de les seves reflexions. Això passava coincidint amb el mateix dia en què Luis de Guindos deia que si es manté el creixement de l'atur, com així es va veure amb les dades d'ahir, perilla l'estat del benestar. El ministre d'Economia valorava així aquestes dades de desocupació, que a Catalunya continuen registrant rècords. Es tanca el 2011 amb 50.000 aturats més. A Espanya, l'any s'ha acabat amb un nou rècord també, i ja són gairebé 4 milions i mig els aturats. En un any la xifra ha augmentat de 320.000 persones que busquen feina i no en troben a Espanya, és a dir, un 7,8% atenció en només un any. Però no ens podem posar apocalíptics, són dades certament preocupants, però que encara tenim l'esperança de corregir. La tenen els governants i també l'hem de tenir els ciutadans, tant els qui tenim la sort de tenir feina com els qui no. Passen 2 minuts i mig de les 8, salutacions de la Carolina Costa a la sotsedició, la Sara Cruz a la redacció, el David García a la producció i el Xavi Aguilar al control tècnic.
El primer cafè de Ràdio Estel, amb Ignasi Miranda i Carolina Costa.
Comencem resumint en titulars algunes de les notícies més importants de les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra busquen el marit d'una dona trobada morta ahir en una casa a l'Ametlla de Merola, al terme municipal de Puig-reig, al Berguedà. Com a presumpte autor del crim, el cos sense vida de la dona ha aparegut amb signes de violència al domicili conjugal.
La Fiscalia veu indicis per acusar Iñaki Urdangarín de malversació de fons públics. La sola presència del gendre del rei servia per atreure diners. Entre els anys 2004 i 2008, l'Institut Noos hauria ingressat més de 4 milions d'euros procedents d'empreses de titularitat privada.
I a Barcelona, la nit va ser ahir d'aldarulls al districte de Sant Martí després de la mort d'un jove senegalès ahir. La policia ha detingut en les últimes hores dues persones com a presumpte autores d'aquest crim. Els amics de la víctima parlen d'un mòbil racista.
I als Estats Units, frec a frec entre els aspirants republicans a la presidència del país, Mitt Romney i Rick Santorum, estan empatats en el caucus d'Iowa, celebrat ahir la primera cita, atenció, de les primàries nord-americanes.
Montserrat Caballé va celebrar ahir els 50 anys del seu debut al Liceu. Va ser amb un concert al mateix Gran Teatre en companyia de familiars com la seva filla Montserrat Martí i amics com Josep Carreras o Joan Pons.
I en esports, el Barça rep avui l'Osasuna a les 10 de la nit en l'anada dels vuitens de final de la Copa del Rei. El Real Madrid va guanyar ahir el Màlaga 3-2 després de remuntar en 0-2. En els altres partits, Mirandés 2, Racing 0, Albacete 0, Atlètic de Bilbao 0 i el Corcón 2, Llevant 1.
El president de la Generalitat, Artur Mas, va fer ahir un balanç bastant bo, segons les seves paraules, tot i que va admetre que no era excel·lent aquest primer any de legislatura. Mas va comparèixer ahir després del primer Consell Executiu, el primer Consell de Govern d'aquest any 2012.
Complir l'objectiu de l'1,3% del dèficit que marca Europa, salvar els pilars de l'estat del benestar i mantenir l'autogovern amb la prioritat del pacte fiscal són alguns dels objectius principals del govern per aquest 2012. Artur Mas ha assegurat que el 2011 ha estat un any difícil difícil perquè s'ha reduït un 10% de mitjana al pressupost de la Generalitat, però que allò que anava a la deriva ara ja té rumb. El president també ha admès que el 2011 no ha estat un bon any per això que l'economia hi crea ocupació i ha afegit que difícilment ho serà el 2012, sobretot aquests primers mesos.
Jo veig molt difícil complir que en 4 anys puguem reduir l'atur a la meitat, però no hem tirat la tovallola, també li dic així, eh? Nosaltres seguirem treballant dia a dia per aconseguir que aquest objectiu de país es faci possible o, com a mínim, s'hi apropi molt.
I l'últim objectiu que s'ha marcat el president és el de generar confiança, que ha qualificat d'intangible, però que ha de convertir Catalunya en un país de prestigi i un referent.
La cistella de la compra és un 48% més cara que ara fa 10 anys, dades que preocupen juntament amb les macroeconòmiques o les d'acció de govern.
Ho diu l'estudi 10 anys de l'euro, preus que pugen i no baixen, fet per l'Organització de Consumidors i Usuaris OCU, que mostra com han canviat els preus en una dècada. El portaveu de l'OCU, Enrique García, va destacar ahir en aquest programa com s'ha encarit la cistella d'aliments.
En el estudio que hicimos en abril del año 2001, esta cesta le costaba una familia de media 4.600 euros, lo que en aquellos tiempos eran 765.378 pesetas. La misma cesta, en el mes de mayo de 2011, salía por 6.800 euros. Y esto supone nada más y nada menos que un 48% más cara que hace 10 años.
Aquest estudi també mostra que la vivenda és un 66% més cara i el transport entre un 45% i un 58%. La tecnologia és l'únic que no baixa.
Canviem de tema. Un jove senegalès va morir ahir en rebre un tret en una discussió al carrer al districte de Sant Martí, a Barcelona. Els Mossos han detingut en les últimes hores dos germans per la seva presumpta implicació.
Els fets haurien començat davant un portal situat al número 4 del carrer de Palerm, on un grup de joves senegalesos estaven jugant a futbol quan un veí de l'immoble els hauria increpat per raons que es desconeixen i s'hauria iniciat una discussió. Segons alguns testimonis, el jove mort hauria mirat de frenar la baralla, però els fets van passar molt ràpidament.
Els Mossos busquen el marit de la dona trobada morta a l'Ametlla de Merola, al Berguedà, ahir com a presumpte autor d'aquest crim.
Un germà de la víctima ha alertat els Mossos dels fets després de localitzar el cadàver al domicili conjugal. Segons ha explicat l'alcalde del municipi, el presumpte homicida ha tancat el germà a la casa i ha fugit a peu. De moment, les batudes que s'han fet per trobar-lo no han donat resultats.
L'Ajuntament de Barcelona estudia tornar a instal·lar urinaris públics.
Això després que l'Ajuntament hagi constatat que les denúncies per fer les necessitats fisiològiques al carrer han crescut un 13% en els últims 6 mesos i que cada any es gasten 2.200.000 euros en la neteja d'urins. El regidor de Medi Ambient i Serveis Urbans, Joan Puig d'Ullers, ha afirmat que s'hauran d'estudiar com es garantirà la higiene.
L'Ajuntament de Tarragona retallarà aquest any un 10% la plantilla municipal i en un centenar de persones que es quedaran sense feina.
Amb aquesta mesura, el consistori tarragoní, encapçalat per l'alcalde Josep Fèlix Ballesteros, té previst estalviar 3 milions i mig d'euros. L'objectiu de l'equip de govern és reduir un 20% el nombre de treballadors municipals fins al final de la legislatura.
És la veu aquesta de Montserrat Caballé, que va celebrar ahir al vespre els 50 anys del seu debut al Gran Teatre del Liceu amb un concert en companyia de familiars i amics.
Amb la seva filla, Montserrat Martí, i també amics com el tenor Josep Carreras i el baríton Joan Pons. Una altra nit de Montserrat Caballé era el títol d'aquesta celebració i a més del concert s'ha fet també una exposició que fa un recorregut en el mig segle a través de fotografies, panells explicatius i vestits també de la soprano. A més ha sortit un tri CD recopilatori, que inclou una àmplia selecció d'àries i escenes d'òperes interpretades per Montserrat Caballé des de l'any 1962. En el seu debut, el que estem escoltant ara és el canta aquí Montserrat Caballé, O mio babino caro, en un concert celebrat al Liceu de Barcelona l'any 1975.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim repassant l'actualitat. Recordem que l'atur a Catalunya va créixer l'any que acabem de deixar de més de 50.000 persones. I ha arribat la xifra d'aturats als 614.000, tot i que el desembre ha estat un mes positiu perquè l'atur ha baixat. A Espanya el 2011 s'ha tancat amb un nou rècord i la xifra d'aturats s'acosta als 4 milions i mig.
En un any la xifra d'aturats ha augmentat de 320.000 persones, és a dir, un 7,8% comparat amb un any enrere. Des del govern espanyol destaquen que les dades confirmen el deteriorament de la situació econòmica en el segon semestre del 2011.
Concretament són 4.420.000 els aturats a Espanya i això ha provocat un seriós avís del ministre d'Economia, Luis de Guindos, després de saber-se aquestes dades. Diu que si el creixement de l'atur es manté, perilla l'estat del benestar.
Luis de Guindos va explicar que l'atur és la principal xacra social que té el nostre país i, evidentment, el principal element de vulnerabilitat en aquests moments per a l'economia espanyola. Amb una evolució de l'atur com l'actual, el ministre d'Economia va lamentar que es posa en qüestió la sostenibilitat de l'estat del benestar i amb aquestes contundents paraules de Guindos va qualificar les dades de l'atur de dolentes i negatives. Amb aquest panorama, el ministre va insistir que la prioritat ara del govern espanyol és tornar a crear llocs de treball i recuperar a mig i llarg termini el creixement econòmic. A més, va descartar que s'apugi l'IVA en el paquet de mesures econòmiques que aprovarà el Consell de Ministres de demà dijous.
El govern alemany ha celebrat a través del Ministeri d'Afers Estrangers les retallades anunciades per l'executiu de Mariano Rajoy per reconduir el dèficit.
En un comunicat al cap de la diplomàcia alemanya, Guido Bastavelle ha donat suport a les doloroses, tot i que inevitables, diu, mesures d'ajust que ha anunciat Mariano Rajoy. Bastavelle ha afegit que l'incompliment de l'objectiu d'un dèficit del 6% per al 2011 posa de manifest que cal un programa de consolidació fiscal contundent a Espanya.
I la Fiscalia, que segueix el cas Urdangarín, considera que els testimonis i també els centenars de documents d'Hisenda investigats mostren prou indicis per acusar el gendre del rei i el seu soci anós, Diego Torres, de malversació de fons públics, prevaricació, frau a l'administració i falsedat documental.
Dels informes del fiscal se n'extreu que l'Institut Nós i la resta d'empreses amb què treballava funcionaven com una sola entitat lucrativa i que la sola presència d'Iñaki Urdangarín servia per atreure diners. Entre els anys 2004 i 2008, Nós va ingressar més de 4 milions d'euros procedents d'empreses de titularitat privada. El sumari del cas revela diversos exemples de com el gendre del rei Joan Carles se subcontractava ell mateix mitjançant una altra societat de la qual era administrador per fer una mateixa feina cobrant-la per partida doble.
Dos minuts i mig i serà un quart de nou. Parlem de les eleccions primàries als Estats Units que han viscut el seu primer round aquest dimarts, ahir mateix. Aquestes primàries serviran per triar l'adversari republicà de Barack Obama al novembre. Continua, segons l'escrutini al Caucus d'Iowa, el frec-a-frec entre Rick Santorum i Mitt Romney.
La sorpresa és la punxada del governador de Texas, Rick Perry, de l'expresident del Congrés, Newt Gingrich, els dos candidats amb més experiència. El congressista ultraliberal Ron Paul, per la seva banda, quedaria en tercera posició. Els habitants d'Iowa s'han reunit en gairebé 1.800 assemblees populars en escoles, esglésies i instal·lacions públiques per votar pel seu favorit a la candidatura presidencial republicana.
D'altra banda, els Estats Units han promès mantenir els seus vaixells de guerra desplegats al Golf Pèrsic, tot i les amenaces de l'Iran, que dilluns acabava unes maniobres militars a l'estret d'Hormuz.
Fonts del Pentàgon han dit que el desplegament es mantindrà al mateix nivell dels últims decennis per garantir el comerç internacional i la seguretat a la regió. Ahir l'Iran va advertir als Estats Units que no cal que tornin a enviar cap portaavions a la zona. Els 10 dies de maniobres navals iranianes han servit per llançar un missatge a la comunitat internacional. Si s'incrementen les sancions contra l'Iran, com els Estats Units han aprovat, el país està en disposició de tallar l'estret d'Hormuz, per on passa el 35% del trànsit petrolier del món.
El rei Mohamed VI del Marroc ha nomenat finalment nou govern.
L'executiu serà presidit per l'islamista moderat Abdelali Benkirane i els principals ministeris, els d'Afers Estrangers, Justícia i Interior, recauran per primer cop en mans dels partits polítics. Tot i això, contràriament al que diu la nova Constitució, el monarca ha nomenat 28 ambaixadors després de les eleccions.
I el Japó estudia convertir Fukushima en un gran centre de seguretat nuclear. En una entrevista televisiva, el ministre encarregat de la gestió de la crisi nuclear, Goshi Hosono, ha assegurat que hi vol crear un institut internacional que compti amb especialistes i que serveixi de centre de formació de professionals en la matèria.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
En esports, el Real Madrid va guanyar ahir a la nit al Màlaga en l'anada dels vuitens de la Copa després de despertar-se a la segona part i capgirar un 0-2 que els andalusos portaven d'avantatge al descans.
Només començar la represa, el tècnic del Madrid, José Mourinho, va fer un triple canvi que va permetre que Dira, Higuaín i Benzema marcar tres gols que van capgirar el marcador. La tornada dels vuitens decidirà.
En altres partits, el Mirandés de segona B va guanyar 2-0 al Racing, l'Albacete va empatar 0 a casa contra l'Atlètic i l'Alcorcón es va imposar el Llevant per 2-1. Avui, d'altra banda, és el torn del Barça, que juga contra l'Osasuna a casa a les 10 de la nit.
I Pep Guardiola ha avisat de la dificultat de l'Osasuna i ha recordat que sempre els ha costat superar els vuitens de final de la Copa. Diu que ha vist bé Messi i Iniesta i que podrien jugar el primer partit de l'any. I atesa la lesió de Villa, Guardiola ha admès la possibilitat de comptar amb Jonathan Soriano per al primer equip. Per cert, que sobre la seva renovació, el de Santpedor ha dit que l'afició d'estat tranquil·la, que ell sap el que es fa, tot i que ha reiterat que encara no ha pres cap decisió.
I encara en clau blaugrana, Xavi Hernández ha estat elegit per quart cop consecutiu millor creador de joc del món per la Federació Internacional d'Història i Estadística de Futbol. Parlem ara de bàsquet. El Barça-Rigal juga avui contra el Madrid, el clàssic del bàsquet.
Els blaugranes viatgen convençuts d'ampliar l'avantatge al capdavant de la classificació de la Lliga ACB, ja que els de Xavi Pascual sumen un triomf més que els blancs, que són segons.
I per la seva banda, el Fiat Joventut va acabar ahir la jornada amb derrota a la pista del Lucentum d'Alacant a la pròrroga 84-78.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem l'informatiu. Poemes de mossèn Cinto Verdaguer i Nadales Populars Catalanes seran l'eix del concert de Nadal que oferirà l'Escolania de Montserrat a Roma per tancar la mostra sobre Gaudí i la Sagrada Família, que es tancarà el 15 de gener, concretament. La cloenda de l'exposició es farà divendres de la setmana vinent, dia 13, en una de les esglésies més populars de Roma, la de Santa Maria in Trastevere. Igual que en la inauguració, a la clausura s'espera una significativa presència eclesiàstica i de la Cúria Vaticana. L'Escolania torna a Roma després de dos concerts que ja havia fet a Itàlia el 2008, en aquella ocasió durant la Setmana Montserratina. Ara el programa escollit posarà de relleu la figura de Jacint Verdaguer, el poeta més popular durant la vida de Gaudí. Tots dos, juntament amb el poeta Joan Maragall, són considerades les figures més rellevants per entendre el catolicisme català de finals del segle XIX i principis del XX. En aquest concert del dia 13 dirigirà l'Escolania Bernat Vivancos i acompanyarà amb l'orgue Vicenç Prunés.
I el capítol de la Catedral de Girona ha explicat en un comunicat fet públic ahir que les campanes de la Seu Gironina van tocar la matinada de diumenge, com cada dia, amb normalitat, incloent-hi la repetició passats dos minuts, com és habitual. L'òrgan de govern de la Catedral de Girona aclareix així els comentaris i les opinions contràries, argumentant que molts veïns van sentir les campanes des de la mateixa plaça dels Apòstols i des de la plaça de la Independència, on hi havia la festa de Cap d'Any. Aquest aclariment arriba davant una polèmica suscitada i després de les últimes notícies aparegudes en els mitjans de comunicació sobre un suposat silenci de les campanes de la catedral la nit de Cap d'Any, sobretot coincidint amb les 12 campanades. El capítol de la Catedral de Girona lamenta que a partir d'aquesta falsa polèmica diferents informacions aparegudes obrin debats innecessaris.
Principals titulars de portada a la premsa, La Vanguardia obre amb una frase d'Artur Mas, és aquesta: els ajustos eviten que l'Estat intervingui Catalunya. El periòdico sobre la seguretat social que torna a entrar en dèficit titula l'atur es desboca i confirma la recessió. El Punt Avui obre amb una frase també d'Artur Mas, no ha estat un bon any. Diari Ara, més retallades per salvar l'autogovern, també sobre la compareixença del president català.
Altres portades al País titula: el govern central surt al rescat de la Comunitat Valenciana. El Mundo, la majoria dels joves dona suport a que s'autoritzin els minijobs. ABC, un atur insostenible. Público, Alemanya celebra les doloroses retallades. A Espanya i La Razón, la Unió Europea i Alemanya aplaudeixen les inevitables mesures de Rajoy.
Si vols més Ràdio Estel, busca'ns a les xarxes socials. Novetats constants al nostre Facebook i Twitter. Busca'ns a la xarxa i no perdis de vista el que més t'interessa. Ràdio Estel, t'ofereix més, t'agrada més.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
Aquestes festes regala la nostra història. Editorial Casals presenta el còmic Mallorca 1229 Jaume el Conqueridor, d'Oriol García Iquera. I a més, en la mateixa col·lecció, Corpus 1640, Pallars 1487, Barcelona 1714 i Guifré 897. Més informació a editorialcasals.com.
Vet aquí una vegada una ciutat on els carrers s'ompliren de música. La gent es feu un petó quan tocaren les campanes i els nens donaren la benvinguda a tres reis d'Orient. Feliç Barcelona.
Mira tot el que pot ser a bcn.cat/Nadal. Barcelona és Nadal. Ajuntament de Barcelona.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Passen 6 minuts d'un quart de nou. Informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. En general, tornem a parlar d'un matí tranquil en aquesta xarxa viària, és a dir, pel que fa a les principals carreteres i autopistes catalanes, cues molt importants no trobareu. Potser la ronda litoral, ara sí que val la pena comentar-la, lenta, aturades intermitents. Aquest primer tram, entre Zona Franca, Montjuïc, el Morró, tota aquesta zona de la ronda litoral, sí que és cert que va carregada en sentit Besòs, anant cap al nus de la Trinitat. A banda, però, d'aquesta zona, la resta de vies, parlem de circulació còmode, fluida. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies. Connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet, matí tranquil, sense incidències a destacar en aquests moments a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Situació de normalitat, per tant, segons confirmen els diferents operadors d'aquests serveis. És tot des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Hola, molt bon dia. La jornada d'avui es presenta en conjunt força assolellada també tot el país, tot i que aniran arribant alguns intervals de núvols, i és que aquest matí ens creua un sistema frontal que ens durà intervals de núvols alts i mitjans que creuaran el territori de nord-oest a sud-est. Aquests núvols en conjunt deixaran el cel mig puntualment molt ennuvolat, més nombrosos i més compactes al terç nord del país. A més, també el vessant nord del Pirineu, els núvols seran més destacats, també hi haurà núvols baixos i esperem que hi hagin algunes precipitacions de caràcter feble fins a primeres hores de la tarda. Les temperatures màximes avui seran molt similars a les d'ahir. En conjunt, demà també esperem una jornada marcada pel sol, pel pas d'alguns intervals de núvols alts i mitjans, i esperem, però, que al vessant nord del Pirineu els núvols siguin menys importants al matí, però de nou de cara a la tarda tornin a augmentar amb precipitacions que reapareixeran en aquell indret i que seran més destacades en conjunt de cara al final de la jornada. Demà les temperatures mínimes esperem que siguin una mica més baixes i que les màximes pugin arreu del país. Demà també es mantindrà el vent de component nord i oest, que sobretot es reforçarà de cara a la segona meitat del dia, especialment als dos extrems del litoral i prelitoral i sobretot a cotes altes del Pirineu. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Els productes Bracafé es poden trobar a molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Ronda Universitat 35, entre plaça Catalunya i Balmes, Sants 36 i 251, plaça Tatuant 17, Travessera de Dalt 85, Travessera de Gràcia 38, Via Augusta 124 i a Menorca, s'Avenida 28 de Sant Lluís i plaça Colom 5 de Maó. Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a partir de les 10 del matí la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme, viatges, concursos, busseig. A tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí, dirigit i presentat per Miquel Mercadal. Vols notícies, vols cultura, vols música, vols entrevistes, vols propostes i ho vols just quan a tu et vagi bé. Tu el que busques és la ràdio a la carta. Entra a www.radioestel.cat i fes un clic a Ràdio a la carta. Podràs escoltar els nostres programes quan a tu et vingui de gust. Més fàcil impossible. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la carta. Perquè tu saps què vols i quan ho vols.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada. Ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I Ajuda l'Església necessitada enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda l'Església necessitada. www.ain-es.org.
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres, podeu fer-ho mitjançant el correu electrònic elprimercafe@radioestel.cat.
Tres minuts i seran dos quarts de nou. Comencem la tertúlia d'actualitat aquí en el primer cafè de Ràdio Estel. Avui ens acompanyen en aquest primer dimecres de l'any el professor de Dret Laboral i doctor en Dret, José Luis Salido. Doctor Salido, bon dia i bon any.
Bon dia, bon any. Buenos días, feliz año nuevo.
Gràcies. També tenim amb nosaltres l'economista Alfons Calderón. Bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, bon any també per tots.
Igualment. I des de Girona avui comptem amb la presència del diaca del Bisbat de Girona, Joan Baptista Esteve. Mossèn Esteve, molt bon dia i bon any.
Bon dia i bon any a tothom.
Bé, avui parlem, per cert, que hi ha hagut aquesta mena de polèmica sobre les campanes de la catedral de Girona. Vostè coneix el que ha passat, mossèn Esteve?
Bé, jo conec que a part del que ha portat la premsa, hi vaig parlar amb el degà de la catedral i es va fer un comunicat oficial.
Sí, n'hem parlat a les notícies.
Ah, ja n'heu parlat.
Efectivament.
Doncs, efectivament,
vull dir que... Alguns mitjans parlaven de silenci de les campanes de la catedral de Girona en la nit de Cap d'Any.
Sí, sí, sí. Les campanes de la catedral, normalment, o sigui, toquen els quarts i toquen les hores. I, a més, les hores les repeteixen. Jo tinc coneguts que hi van a sèrie, que van sentir els quarts, i després van sentir les campanes. I va haver gent que no. Diu que hi havia un miler de persones a la plaça dels Apòstols, que és una plaça que està al costat d'una de les entrades de la catedral, i aquests diuen que no les van sentir, altres que van sentir la repetició que es produeix al cap de 2 minuts. I és el que realment el bisbat es reafirma en què sí que van tocar. El que passa que amb el xivori poder la primera vegada no les van sentir. També pot haver-hi hagut gent que es pensés que quan van tocar la primera vegada entenguessin que allò anava tocant quarts, vull dir,
sí, sí.
Els que estem acostumats a sentir les campanes de la catedral sabem que els quarts els toca un tipus de campana i aleshores els toca una altra campana molt més gran.
Sí, sí.
En fi, no ho sé, ja, ahir el degà ens va confirmar això, que, vull dir, que realment havien funcionat, a part de que la catedral ho pot fer-ho d'una manera automàtica, i a part té els campaners que viuen a la catedral.
Sí, sí.
O sigui que un lapsus d'aquest el gueren subsanat a l'instant, perquè suposo que una nit com aquesta estan pendents precisament del que pugui passar.
Encara completem les presentacions amb Joan Lluís Pérez Francesc, que ens acompanya ja en directe. Ell és professor de Dret Constitucional a l'Autònoma. Senyor Pérez Francesc, bon dia i bon any.
Bon dia, bon any, i perdoneu, sempre...
No es preocupi, no es preocupi.
Arribo... Anava a dir misses dites, gairebé.
No, acabem de començar. Ara són 8:45, continuarem d'aquí a 2 minuts aproximadament entrant en matèria amb altres temes en la tertúlia, com les paraules d'Artur Mas sobre l'any de govern o l'avís de Luis de Guindos davant de les preocupants dades de l'atur. Aquests i altres temes a la tertúlia.
Hola, molt bon dia. Continua el frec a frec entre l'ultraconservador Rick Santorum i l'exgovernador de Massachusetts Mitt Romney, amb la majoria de vots escrutats en el primer caucus republicà a l'estat d'Iowa sobre les eleccions primàries als Estats Units en el bàndol republicà. Aquest matí la comunitat senegalesa de Barcelona ha convocat una altra concentració de rebuig després que un jove senegalès va morir al rebre un tret en una discussió al carrer al districte de Sant Martí. Els Mossos d'Esquadra han detingut dos germans per la seva presumpta implicació amb el crim. Montserrat Caballé va celebrar ahir al vespre els 50 anys del seu debut al Gran Teatre de Liceu amb un concert en companyia de familiars com la seva filla Montserrat Martí i amics com el tenor Josep Carreras i també el baríton Joan Pons. I en esports, el Real Madrid va guanyar ahir el Màlaga a la Copa després de despertar-se a la segona part i capgirar el 0-2 amb què els blancs van marxar al descans. Finalment, 3-2 i el Barça juga avui contra l'Osasuna també per un pas en aquestes vuitens de final de la Copa. Fins aquí les notícies. Tornem amb més informació a les 9.
www.radioestel.cat. Sintonitza'ns a internet i no perdis el fil.
Saps què? L'èxit educatiu dels nens comença a casa i cal educar-los amb actituds que els ajudin en el procés d'aprenentatge. Fer-los anar a dormir d'hora, sortir puntuals i ben esmorzats de casa o planificar el seu temps és tan important com poder comunicar-s'hi i saber els seus interessos acadèmics. Hem de procurar que els nens facin els deures cada cop de forma més autònoma i farem que apliquin a la vida diària allò que han après a l'escola. I és que pares i escola tenen un mateix objectiu, l'èxit educatiu del fill. Per això cal tenir un contacte periòdic amb els tutors. Trobareu més informació, orientació i recursos al web Família i Escola. Saps què? Per a la formació dels fills, la complicitat i la sintonia entre escola i família és indispensable. Generalitat de Catalunya.
Feliç 2012! Per celebrar l'any nou i només fins al 5 de gener, el Corte Inglés ha preparat una gran selecció d'ofertes i descomptes que són un autèntic regal.
Descomptes com els que hi ha en una gran selecció de marques de moda, fins a un 40% de descompte.
Feliç 2012!
Celebra-ho al Corte Inglés. T'ho mereixes.
L'atur destrueix persones, famílies, empreses i iniciatives, però tots junts podem ajudar a frenar-lo. Suma't a la lluita contra l'atur i signa abans del 29 de febrer la iniciativa legislativa popular Aturem l'atur. Amb més de 50.000 adhesions, la proposta es debatrà al Parlament. Volem que tots els departaments de la Generalitat tinguin com a prioritat número 1 la creació de llocs de treball. Més informació al 629-89-1545, a aturemlatur.cat i a aturemlatur@gmail.com. El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Passen 3 minuts i mig de 8:45, entrem ja en matèria amb temes de l'actualitat del dia a la tertúlia del primer cafè de Ràdio Estel, que avui compartim amb el professor de Dret Laboral a la Universitat de Barcelona, José Luis Salido, amb el professor també de Dret Constitucional, en aquest cas a l'Autònoma, Joan Lluís Pérez Francesc, també amb l'economista Josep Maria Noguer i amb el diaca del Bisbat de Girona, Joan Baptista Esteve, amb l'economista Alfons Calderón, que ens acompanya en directe. L'hem confós amb un altre gironí.
Exacte, tots som gironins.
Avui Girona gairebé podem dir que predomina amb el gironí Joan Baptista Esteve i amb el també gironí Alfons Calderón. Artur Mas justificava ahir els ajustos perquè va dir que Catalunya no sigui intervinguda per l'Estat. Així qualificava l'any de govern. Any bastant bo, va dir, però no excel·lent. Per tant, va reconèixer també en to autocrític alguns errors comesos i el fet que no s'han assolit tots els objectius marcats ara fa un any. Mm. Què pensen del discurs, del balanç i de la situació que tenim a Catalunya ara mateix?
Jo crec que és bastant simple el tema. És a dir, venimos d'una situació econòmica tremenda, tanto en Catalunya com en el resto de Espanya, és una situació catastròfica i, evidentment, hay que meter la tijera. Entonces, pues claro, pasa un año metiendo tijera y metiendo tijera en aquellas cuestiones que más nos duelen a los ciudadanos, es decir, el tema de sanidad, el tema de la educación, etcétera. Y por tanto, ahora tiene que hacer un discurso como más ilusionante. Y como para esta gente, lo más ilusionante es el soberanismo, pues lanza nuevamente un discurso soberanista, pues amenazando con intervenciones de España, como si esto fuera como si esto fuera la Unión Europea y tal, pues, sin enterarse, o sin quererse enterar, por supuesto, de que esto sigue siendo España. Entonces, por tanto, la única cuestión que se plantea en ese discurso como un tema pues más ilusionante es reivindicar, aunque ya ha aplazado en las cuestiones del pacto fiscal, que dice que ya lo deja para el segundo semestre, y los guiños a la izquierda y al resto de soberanistas de la Cámara. Es decir, bueno, pues tengo ganas de pactar tengo ganas de pactar con Esquerra Republicana, con el PSC, etcétera, etcétera. Però esa és la qüestió, no?
No li sembla que hi havia més que això, també, en el discurs? Hi havia també, doncs, el fet que Catalunya, en una situació difícil com l'actual, doncs, necessita un any més de retallades...
Sí, però eso es el conjunto de España que las necesita, y por tanto, no es nada especial en Catalunya.
No, és clar. Els altres membres de la taula, què hi volen dir d'això i d'altres temes, potser, del discurs de Mas?
Bé, potser la paraula intervenir és una miqueta forta, però vaja, jo crec que hem de ser conscients que això és com una guerra. L'estat en el que estem, econòmic...
Com una guerra econòmica ben parlant.
Com una guerra econòmica ben parlant. I jo crec que hem trigat masses anys a ser-ne conscients. Hem viscut potser una miqueta ensopits amb una mena d'optimisme excessiu, i això ens ha fet mal. Llavors, bé, la resta del discurs jo crec que va ser realista, i va fer també una miqueta d'autocrítica al dir que no era excel·lent la situació en la que estava ara Catalunya.
Uh-huh. No, el discurs d'ahir jo l'interpreto en el context de la reivindicació del pacte fiscal, no? I com a gran argument, doncs, per mirar d'alguna manera tenir un àmbit d'autonomia financera més gran, perquè penso que és bastant cert que l'autonomia financera que en aquest moment té la Generalitat de Catalunya és molt minsa i no existeix a Espanya un federalisme fiscal. I en conseqüència, doncs, bé, el discurs d'ahir era un discurs molt realista per mi des d'aquest punt de vista, no? De dir, és que, per exemple, per la emissió de deute pública, per la, diguem-ne, autorització per poder-se endeutar més, la Generalitat de Catalunya necessita l'autorització de l'Estat, no? Per tant, clar que si la Generalitat ho fa molt malament, en última instància tenim un sistema a través de la LOFCA en el que la Generalitat no té, per dir-ho així, entre cometes, cap tipus de sobirania fiscal, no? I per tant estem en una situació en el que és clar que s'han de fer, diguem-ne, ajustos econòmics, però és que alguns altres ajustos que es podrien fer, doncs, no es poden fer, entre altres raons, perquè no vol l'Estat, no? Per tant, clar que és una expressió potser una mica forta, la de dir que l'Estat, doncs, podria intervenir, però és que podria fer-ho perfectament. Podria fer-ho perfectament en la legalitat vigent, no?
Sí, el que plantejava el senyor Salido és que no seria una intervenció d'un país sobre un altre, sinó...
No, però, esclar, quan hi ha una intervenció del Banc d'Espanya sobre una empresa que fa fallida, és una intervenció. La paraula intervenció fa referència a una situació de que...
Sí, però más que intervención es una abocación de cuestiones que tienen las autonomías. Es decir, oiga, pues mire usted, si usted no puede pagar eso, esta determinada competencia, porque al final lo que hablaríamos en última instancia es de competencias de las comunidades autónomas. Oiga, usted no puede llevar a cabo esta competencia. Bueno, pues no se preocupe, la asumo yo. Eso no es intervención. Eso no es intervención.
Bé, bueno, en tot cas, sí. No discutirem sobre la paraula.
No discutirem sobre la paraula. No, el que perdó, no.
Sí, breument.
Volia dir que, esclar, estem davant d'un discurs polític, no d'un discurs acadèmic, no?, en el que potser, doncs, s'han d'emprar les paraules d'una altra manera, amb més cura, no? Penso que dins de la lògica, no?, d'un discurs polític, s'entén molt l'expressió, la intervenció de l'Estat a Catalunya, fent allò que la Generalitat de Catalunya no pot fer, que és gestionar els seus propis recursos, perquè no té sobirania per fer-ho, és molt gràfic, vull dir, sí. En aquest sentit, volia només aplaudir l'expressió en termes polítics. Evidentment, en termes, diguem-ne, de rigor jurídico-acadèmic, no és correcte.
Potser la crítica del senyor Salido va en la línia de que la culpa no sempre la té Madrid. Podríem dir això, la culpa de la situació de Catalunya. Vostès què en pensen?
Bé, qui té la competència per desenvolupar una determinada política? Doncs aquest, qui té la competència té la responsabilitat. Jo no parlaria tant de culpa, parlaria de responsabilitat.
Sí, mossèn Esteve, perdoni, digui què en pensa d'això.
Bueno, jo sóc el menys indicat per parlar amb els tertulians que tenim avui a l'estudi, no?, a Barcelona. Però jo puc parlar com a persona al carrer, per una banda, esclar, ens trobem que aquests discursos del senyor Mas, vull dir, a vegades poden abocar la gent a un tremendisme i espantar una mica la gent, això també és veritat. Vull dir, ja tothom cada vegada pren més consciència de la realitat en què ens trobem, i fa l'efecte que sobretot la gent del carrer ja fa molt de temps que ho està notant. Ho està notant amb les seves butxaques, ho està notant amb les seves economies, i de l'ondes, esclar, a mi em sorprèn que avui vinguin cap als estudis aquí al Bisbat de Girona, doncs sentia per ràdio que el govern està rescatant la Comunitat Valenciana i en canvi nosaltres ens està ofegant i ens està dient que no ens pagaran ni el que ens deuen. Esclar, això també hi ha un altre aspecte, i és que quan va entrar el nou govern, pues ja va dir que d'entrada, vull dir, la culpa no era del govern, sinó que eren de les comunitats autònomes, o sigui que, esclar, es treu les puces de sobre, mentre les comunitats autònomes anaven dient no, escolteu, que és l'Estat el que està més endeutat. Nosaltres també, però l'Estat és el que se n'emporta la majoria, i en canvi nosaltres no tant. I llavors, esclar, això, el pobre ciutadà, anem desconcertats, escoltant males notícies d'un cantó i
els uns pels altres, podríem dir allò.
Sí, sí.
Els uns pels altres no sabem aquí qui assumirà o qui agafarà el toro per les banyes.
Ara, exacte.
Sembla una picabaralla de nens de col·legi. És a dir, la culpa sempre la té l'altre. Ara, ningú assumeix les responsabilitats. Bé, jo crec que és propi d'una societat poc madura. Però volia reprendre una cosa que abans ha dit en Joan Lluís, quan parlava de federalisme fiscal. El federalisme fiscal que existeix en països molt més madurs que el nostre i molt més desenvolupats que el nostre, gairebé tots d'arrel saxona, es basa en una transparència que aquí no existeix. Aquí no sabem quines són les balances fiscals. No és que no ho sàpiga Catalunya, tampoc ho sap Andalusia, tampoc ho sap Extremadura.
Es van publicar, però fa un temps.
Sí, però hi ha moltes diferències de criteri entre com s'utilitzen i com s'han comptabilitzat. És a dir, aquí no tenim unes eines per poder parlar amb rigor del que presta cada comunitat autònoma i el que rep de l'Estat. I voldria incloure en aquest federalisme fiscal també les competències dels municipis, perquè si no tot sembla una baralla entre uns barons, entre 17 barons i l'Estat central. Per tant, jo crec que en aquest sentit és una cosa que costaria pocs diners i que a la llarga ens faria molt bé a tots una major transparència i un major rigor.
Yo no tengo nada que decir contra la transparencia, al contrario. Creo que en democracia la transparencia es absolutamente básica. Sobre si tienen que haber o no tienen que haber balanzas fiscales entre las distintas autonomías y tal, y con cual, hombre, no es que tengan que verlas, es que existen, o sea, balanzas fiscales, porque efectivamente...
Tots sabem el que paguem, el conjunt dels catalans...
Hay intercambios económicos y por tanto, evidentemente, tienen que existir esas balanzas. Pero quizá el problema viene mucho más del discurso político. Es decir, estamos utilizando permanentemente los términos federalismo cuando realmente España no es federal, no es un Estado federal, es un Estado descentralizado, efectivamente. Y eso, claro, eso, aunque no estamos en un discurso académico, eso tiene sus connotaciones específicas. Y, por tanto, estamos contraponiendo un discurso de algo que no es con algo que realmente es. Y, claro, al final, como decía Mussen Esteban, pues, claro, la gente va un poco de cráneo. ¿Por qué? Pues porque, por un lado, oye análisis económicos, académicos y demás, y por otro lado, oye discursos políticos. Y entonces, claro, al final no sabe a qué carta quedarse. Y yo creo que como ejemplo es bien claro lo que está sucediendo y para que nos demos cuenta de cuál es la locura, ¿no?, en que estamos envueltos todos. No quiero que me intervenga el Estado, pero señor Estado, págueme usted los 759 millones que me debe. Vamos a ver, ¿en qué quedamos? ¿Somos o no somos? Y aquí yo sí que estoy de acuerdo con Calderón en el sentido de decir, oiga, al final que cada cual asuma sus propias responsabilidades. Si yo no tengo responsabilidad de recaudación fiscal, a mí no me puede usted pedir que yo pues plantee o presente cuentas de recaudación fiscal porque no tengo la competencia. Yo nada más gasto. Pero entonces hay que entenderlo, que cuando gasto, gasto de lo que me da el Estado. Mediante las transferencias económicas. Y, por tanto, no me puede intervenir disculpe, alguien que me da.
No es que ho doni l'Estat, sino que l'Estat administra allo que genera.
Es que l'Estat es que somos
no
todos.
No dona com un regal.
Es que l'Estat somos todos.
Sí, 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 efectivament.
Incluye a Catalunya, claro.
Sí, sí. Sí. Bé, sobre el tema federalisme o no, sempre podríem dir que l'Estat de les autonomies va ser un intent, ara fa més de 30 anys, d'acostar-se a un model federal sense ser-ho, no? Podríem dir que també va ser això, que, no, jo, que tenim un constitucionalista.
Voldria recordar allò que va dir el president Tarradellas, no? Que una autonomia real, no? És aquella en la que hi ha dos elements, no? És, la primer és unes forces de seguretat, no tan pròpies com que es quadri un cap de la Guàrdia Civil davant del president de la Generalitat. Mm-hmm. És a dir, l'Estat, en el sentit més tradicional.
Claro,
no?
Claro, claro.
El president de la Generalitat és el representant de l'Estat.
De l'Estat de Catalunya. De
sí, sí.
Segona cosa, no? Tenir capacitat per recaptar els impostos i tenir, diríem, capacitat per gestionar, diríem, els recursos que es generen en el propi territori. Jo crec que ni una cosa ni l'altra, no? A nivell simbòlic, si més no, s'ha aconseguit.
Sí, lo de la Guàrdia Civil seguro, ¿eh? Lo de la Guàrdia Civil seguro.
No, lo que s'ha aconseguit és crear un cos policial...
No. La Guàrdia Civil se quadra ante el president de la Generalitat,
sí,
¿eh?
Sí, clar. Evidentment, sí. Per protocol.
El 50% sí que està.
A dir que...
Ah, i a més a més tenim forces, competències en seguretat pròpies amb uns Mossos d'Esquadra.
Sí, el que volia dir el president Tarradellas és que no calia desenvolupar tant els Mossos d'Esquadra com que el que significa simbòlicament que l'Estat, tradicionalment, que era l'Estat, diguem-ne, jacobí, no? Es quadrés davant el president.
És que ojalá la gent entendiera això.
Claro.
Ojalá entendiera que el president de la Generalitat és el representant de l'Estat en Catalunya.
Exacte. I una cosa molt important, i acabo. I ojalá també, en les casernes de la Guàrdia Civil hi hagués la senyera. Bé. Tant de bo. Igual que en les casernes dels Mossos d'Esquadra hi ha la bandera espanyola, lògicament, perquè és el que ha de ser.
Permetin-me que els digui...
No ho hem aconseguit, malgrat el que diu l'Estatut d'Autonomia.
Que allargar un debat de símbols i de model d'Estat potser seria excessivament...
Feixuc.
I potser poc oportú, ara que tenim...
És interessant, en qualsevol cas.
Per delimitar bé el debat aquest, jo crec que això no ho podem, diguem-ne, separar del debat sobre la llei de pressupostos de la Generalitat, en què estem, diguem-ne, ara en aquest moment, si no, no entenem res. O sigui, això no és un debat filosòfic abstracte aquí sobre l'autonomia de Catalunya, no? Sinó que estem en un moment, no?, en el que ha guanyat el PP, amb el que això pot significar, alguns diuen de recentralització, etc., amb aquest discurs ideològic, i després la qüestió més pràctica i més, diguem-ne, política, que s'està elaborant als pressupostos de la Generalitat pel 2012.
Al final, al ciudadano lo que le interesa es que le van a meter otra vez la mano en el bolsillo. Tanto,
aquesta és la preocupació.
Tanto en Catalunya com en el resto del Estado. Porque aquí Catalunya se va al 56% de tipo del IRPF en el año 2012.
Al màxim.
Sí.
O sea que yo creo que ya confiscatorio.
Com diu l'Enric Juliana, en el Luxemburgo Vasco-Navarrés, allà no. Perquè allà les diputacions poden, diguem-ne, tenen autonomia de veritat.
Sí, el tenen concert econòmic.
Clar, i tenen autonomia de veritat. La de veritat, que és aquesta, la que toca els diners.
No és l'únic, però sí que és molt important.
Com diu l'Enric Juliana, és gràfic, el Luxemburg Vasco-Navarrés.
Sí. En les seves interessants anàlisis del diari La Vanguardia, Enric Juliana. Bé, la situació que preocupa els ciutadans, sens dubte, és la situació econòmica i també la de tenir feina o no tenir feina. Aquesta és una gran qüestió i ahir coneixíem les dades de l'atur. Luis de Guindos, ministre d'Economia, deia que si es manté el creixement de l'atur perilla l'estat del benestar. No diu res de nou, però sí que és significatiu que ho digués ahir quan vam saber que hi ha a Espanya 4.420.000 aturats i a Catalunya amb un augment global del 2011, tot i que el desembre va baixar una mica, la xifra supera els 600.000.
Sí, i esto es paro registrado, ¿eh? Esto es paro registrado.
Sí.
Que, si fuera la EPA son más de 5 millones, ¿eh?
Sí. Suposo que això, vostè que és expert en dret laboral, és perquè es mesura altres variables, ¿no?
Sí, además...
Aquesta de la població activa.
Uno es una encuesta y otro es el que se apunta. Es decir, que una cosa es el que se apunta a las oficinas de empleo y otra cosa es la encuesta que se hace al conjunto de la población.
Es decir,
a través de una serie
una
de parámetros.
Una cosa son parats registrats i una altra parats reals, tot i que siguin a partir d'una enquesta.
Efectivament, sí.
Un marge d'error, que sí, pot ser petit. Bé, què en pensen del tema de l'atur? Mossèn Esteve també pot intervenir quan vulgui. Eh?
Sí, gràcies. No sé, jo estava mirant ara aquí a La Vanguardia, precisament que en parla, i realment, vull dir, és esfereïdor pensar que el dèficit de la Seguretat Social després de 12 anys no hi haurà superàvit. Vull dir que, esclar,
això, sobretot la gent gran, que són els que ens estan escoltant, la majoria d'ells diuen, i si ens perilla la paga? Clar, hi ha gent que l'únic ingrés que tenim, el jubilat, és purament el que han cotitzat durant tota la vida i és la paga de la Seguretat Social. Llavors, clar, aquest és un tema ja social i polític i econòmic molt perillós, perquè, és clar, la gent diu, si ens retiren això, què hem de fer? Anar a mendicar? És clar, vull dir, hi ha gent que poden tenir altres fonts d'ingressos, poden tenir béns, poden tenir mobles, etc, però hi ha gent que l'única cosa que entra a casa seva, i no parlem ja dels aturats, aquests encara pitjor, vull dir, és purament una trista paga, i molta gent que conec jo, per exemple, a la parròquia, gent gran, gent de 80 anys, que tenen una trista pensió de 400 euros. Vull dir que, esclar, aquesta gent se li dius, escolti, miri, s'ha acabat, això ja no cobrarà res.
Sí, per cert, aquestes pensions existien abans de la crisi,
sí,
també.
Sí,
hi havia molta,
sí,
pobresa silenciosa. Sí,
sí, sí, però tot i així, vull dir, a part de la gent que no han cotitzat mai de la vida, vull dir, també hi ha gent que, per l'edat que tenen unes pensions molt i molt baixes, i, esclar, sort que poder no llegeixen aquests diaris, perquè s'escandalitzarien, però escolta, sí, sí, la ràdio, eh?
Senyor Calderón, senyor Pérez Francesc.
Doncs raó de més per prendre amb urgència i amb contundència les mesures que calen i que s'havien d'haver pres fa molt de temps. A més de tota la contenció fiscal que cal en aquests moments, la gran diferència entre Espanya i altres països és el tema de l'atur. No és el tema del dèficit fiscal, és el tema de l'atur. Això és el que ens fa diferents de França, del Regne Unit, que també ho estan passant malament, inclús pitjor,
Alemanya,
en termes relatius.
Atenció, només un 6% d'atur, Alemanya.
Per això mateix. Llavors, aquí calen tota una sèrie de reformes que no s'han fet. Cal una reforma laboral, calen reformes empresarials. En aquest país continua sent molt costós crear una empresa, i no parlo d'una gran factoria, parlo d'un petit comerç, parlo d'un autònom. Continua sent massa tediós. I això, gairebé tots els governs de la democràcia en els últims 15 anys ho han intentat resoldre i no ho han aconseguit. I en tercer lloc, calen reformes organitzatives que tampoc costen diners. Per exemple, els horaris laborals. No estic parlant de grans superfícies. No estic parlant de l'etern debat entre si aquí hem d'obrir els supermercats més hores o menys hores. No. Estic parlant de que, per exemple, fem 2 hores per dinar, quan a cap país del món doncs això passa, cap país civilitzat. O estem fent uns horaris extensius i no intensius. Clar, no hi ha... Fins ara tot això no s'aborda. Es va demorant, que ho faci un altre. Doncs bé, jo crec que va siguent moment no de posar la mà a la tisora, que ja s'està fent, sinó també de prendre mesures una miqueta més atrevides per resoldre aquesta situació, que és dramàtica.
Recordem que la reforma laboral l'ha de tenir ja a punt el govern de Mariano Rajoy, perquè havia donat el termini del Dia de Reis, és a dir, aquest divendres, perquè els agents socials es posessin d'acord. Sembla que es podria allargar una mica, uns dies, però vaja.
Sí, perquè a més sembla ser que no es posaran d'acord, no? Perquè com que no es posen d'acord mai en res, voldria, diguem-ne, posar de manifest aquest aspecte que personalment em crea molta perplexitat, no? O sigui, estem en una època d'allò de sangre, sudor i làgrimes, no? I en canvi, sincerament, jo no tinc la sensació de que aquí, diguem-ne, tothom tingui la impressió de que estem en el mateix vaixell. O sigui,
cadascú potser defensa la seva parcel·la i prou.
La seva parcel·la, no? I esclar, bueno, algun dia haurem d'arribar a un acord amb alguna cosa, no? I, per exemple, en el tema educatiu ja sabem que no podrem arribar. També ens han dit que necessitem un pacte d'estat. Ja sabem, perquè portem 20 anys i no s'aconseguirà mai.
Amb lleis d'uns i altres, ja ho sabem.
Sí, en temes de reforma laboral, no sé quants anys portem, no?, oi?, i fent cap aquí, cap allà, si el decretazo, si el no decretazo, no?, però no ens posem d'acord mai en res. Per tant, jo crec que ara el Partit Popular, evidentment, farà la seva proposta, té majoria absoluta i l'aprovarà, però tindrà un rebuig enorme dels interlocutors socials, anomenats així, no?, i evidentment també de l'esquerra, diríem, que ha perdut les eleccions i que ara, doncs, tot allò que no pot fer en el Parlament ho farà en el carrer, no? Aleshores, clar, amb aquest plantejament no tenim futur, no tenim futur, diguem-ne, com a país.
Doni'ns alguna llum d'esperança.
Jo tinc una llum d'esperança, i és que m'agradaria que molta gent, d'aquesta gent que està a l'atur, no?, molta gent, pogués treballar. Però també hem de canviar la cultura, perquè s'han de tenir ganes de treballar. És a dir, no estic dient que tota la gent que estigui a l'atur no té ganes de treballar, ni molt menys, perquè seria una bestiesa.
No es pot generalitzar.
No, i no vull dir això perquè seria una immoralitat.
Però
no?
Vostè diu ganes de treballar i no ganes de cobrar el subsidi d'atur.
Sí, sí, jo crec que tenim un país en el que, gràcies a la cultura del pelotazo, de les grans immobiliàries i la cultura de tot aquest enriquiment fàcil, doncs això de treballar, d'esforçar-se, allò d'aixecar-se ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora, tot això... ho estem descobrint ara, sembla ser, com si fos una cosa nova. Quan ja m'ho deia el meu avi, això, diríem.
S'ha de treballar per menjar, sí, i per viure.
Sí, i que t'has d'aixecar ben d'hora. És que ara t'ho han de dir com si fos una cosa nova. No.
És que això... bé que ens ho recordin. I encara més un líder de masses com Guardiola.
Però clar, crec que una part, és la que em preocupa més en termes humans i culturals. Una part de l'atur que tenim deriva, penso jo, d'una falta del sentit de responsabilitat davant del fet de treballar. De treballar pel país, de treballar per aixecar aquest país. I un excés d'individualisme, un excés doncs, d'una cultura del no esforç. I repeteixo, és un gran drama i m'agradaria poder solucionar, no sé com, dins les meves modestes possibilitats, tot el que sigui possible dins de l'atur que tenim. Oi?
Aquí hi ha un consens de fons i cal materialitzar-lo, potser, amb aquests acords que vostè diu que són tan difícils d'assolir.
No, són impossibles, són impossibles.
Aquí hi ha un montón de temes que han salit que nos darien para 27 tertúlies i no nos los acabaríamos, entre otras cosas porque se han tocado cosas muy complicadas. En primer lugar, el tema de la creación de empresas. Ese es fundamental. Ese es fundamental.
Que sigui més fàcil.
En los países de cultura anglosajona, mucho menos intervencionista y mucho menos jacobina y mucho menos centralista y mucho menos todo, crear una empresa te puede costar 48 horas, 3 días. Aquí, una pequeña sociedad limitada, a pesar de las ventanillas únicas, que es mentira, por cierto, aprovecho para decirlo, es mentira, o sea, pero mentira flagrante.
De la administración.
Aparte de eso, pues puedes tardar un mes y medio, 2 meses en constituir una sociedad para poder operar. Y me refiero a una sociedad limitada profesional mínima, con 3.000 euros, con 3.000 euros
de capital social.
O sea, que por tanto ahí habría que hablar muchísimas cosas. En segundo lugar, el tema del diálogo social. No puedo estar más de acuerdo con Francesc en cuanto a que decía que no se pondrán de acuerdo nunca. Aquí nadie se apea del burro. Aquí tenemos una legislación que viene del franquismo, la gente está agarrada a esa legislación del franquismo porque es tremendamente intervencionista y da unos grandes poderes, sobre todo a los sindicatos, y ahí nadie se va a apear. Ahí nadie se va a apear. Entre otras cosas porque además nos marean. Nos marean a los ciudadanos diciendo, no, el diálogo social. Ya avanzamos, vamos obteniendo pequeñas cosas. Es insultante leer el periódico diciendo que la COE y los sindicatos van a llegar a algunos acuerdos. Son bobadas. Son, es pecata.
¿Usted cree que no volen assolir aquests acords?
No, nadie quiere asumirlo. Nadie quiere asumirlo. Y nadie quiere asumirlo porque el hecho de una gran reforma laboral significa mayor libertad de empresa. Algo que está reconocido en la Constitución, Algo que está reconocido en la Constitución. Libertad de empresa. Lo que pasa es que no está desarrollado. Entonces, ¿cuál es la libertad de empresa? Pues son las pequeñas rendijas que deja pasar la prohibición permanente del Estado para determinadas actuaciones del mundo empresarial. Por tanto, ahí va a ser tremendamente difícil. Y estoy de acuerdo con lo que se ha dicho. Es decir, en el momento en que haya una reforma en profundidad con respecto a todas las cuestiones del contrato de trabajo, etcétera, etcétera, ahí va a haber contestación social.
Sí. Un último comentario, mossèn Esteve...
No, jo realment...
Està d'acord, ha escoltat molt avui.
Estic totalment d'acord amb tot el que s'ha dit a la taula i crec que també hi ha aquest un gran problema, que és el problema dels sindicats. Els sindicats estan visquent encara com si visquéssim el començament de la democràcia i semblen els reis del mambo aquí i sembla que perquè tenen poder de mobilització amb això ja n'hi ha prou.
Però
hem de pensar que, esclar, que els sindicats viuen també del pressupost de l'Estat. Vull dir que, esclar, si els sindicats visquessin només de les aportacions dels seus afiliats, poder tampoc es veurien tan valents.
Mossèn, sap quina és la conseqüència de que els sindicats visquin del pressupost de l'Estat?
No ho sé.
Que estan fent expedients de regulació d'ocupació.
Ja. Els mateixos sindicats en les seves estructures.
Els mateixos sindicats.
Ja.
S'ha de dir que són necessaris els sindicats, evidentment, els drets dels treballadors han d'estar...
Bonega.
No, tots. Tots. I, a més, ha de tenir gent també qui els defensi.
Sí, esclar.
Això és lògic. Vull dir, jo he estat treballant, perquè soc diaca permanent, però he estat treballant durant 30 i pico d'anys en una multinacional, i vull dir que poder entrar a formar part d'un sindicat Vull dir, volia dir no fer res, eh? Res. Quatre reunions i vamos, com si portessis un passaport diplomàtic. Eres intocable. Clar, bé. Això tampoc. Perquè, esclar, arriba un moment que l'amo ja no sap què fer amb tu.
Sí, ho hem de deixar aquí. Gràcies. Molt bé. Des de Girona, Joan Baptista Esteve, i des d'aquí, des de Barcelona, Joan Lluís Pérez Francesc, Alfons Calderón i José Luis Salido. Bon any, bon dia, fins la propera.
Si Déu vol.
Bon any a tothom.
Déu, bon dia.
Bon any. Són les 9, última hora informativa. Després explicarem una iniciativa solidària que ens arriba...